Es una decisión valiente, en mi opinión, además de responsable y plenamente alineada, lo que es en nuestra opinión y bajo nuestro criterio, con el interés general de la ciudad y de los ciudadanos de Palma.
Arribem així a les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que el Quarteto Quiroga i l'Orquestra de Cambra de Mallorca interpretaran La mort i la donzella de Franz Schubert al Teatre Principal d'Inca.
Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Arriba el moment d'encetar aquesta tercera i avui la darrera hora del programa de Tèntol. Ho farem amb en Toni Cardell, que és aquí amb nosaltres al control tècnic, i avui molta música, perquè tenim la companyia de les intèrprets Marta Alcover i Raquel Aparici, i també d'Elena Poggio.
Dissabte 7 de febrer, el Teatre Principal d'Inca acollirà el concert La mort i la donzella en la participació del Quarteto Quiroga i l'Orquestra de Cambra de Mallorca. El programa inclou també obres de Joseph Haydn, de Juan Crisóstomo de Arriaga i Franz Schubert en la versió per orquestra de cordes de Gustav Mahler. El concert forma part de la programació de música clàssica de la temporada i reuneix dues formacions amb una trajectòria consolidada en l'àmbit de la música de cambra i sinfònica. I en volem parlar una estona en profunditat amb tres de les seves intèrprets, Marta Alcover, Raquel Aparici i Elena Poggio.
En profunditat.
I començam aquí als estudis d'IB3 Ràdio, que ha vingut a Marta Alcover. Marta, com estàs?
Molt bé.
Benvinguda. Gràcies. De l'Orquestra de Cambra de Mallorca, i també a Raquel Aparici. Raquel, com estàs?
Molt bé,
gràcies. Que també és de l'Orquestra de Mallorca. I al telèfon tenim a Elena Poggio. Elena, com va?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Gràcies, de Quarteto Quiroga, és Elena, que són aquests convidats en aquest concert especial que es farà al Teatre Principal d'Inca. Com ho duis, primer de tot, Marta?
Bueno, això és més enfocat per de corda. Jo en aquest concert lliure, però igualment m'he implicat en la organització. Na Raquel, ja crec que és dijous que comenceu a assajar.
Exacte, perquè na Marta és flautista.
Jo toc, sí, flauta travessera. I en aquest concert no hi ha vent, però estarem en el públic.
I na Raquel sí que és violinista.
Sí, jo soc violinista, exacte. Mm-hmm. Pues amb moltíssima il·lusió, perquè és un concert molt especial. Nosaltres, com a joves que estem encara en el camí de formar-se i de trobar un lloc en este món de la música, pues tocar amb el Quartet Quiroga, que és uno dels grans referents sobre aquí en Espanya, pues és que, pues, increïble, no?
És
molta
un luxe.
Sort.
Clar, Elena, ara deien que actuar amb el Quarteto Quiroga és un luxe, que sou un referent. No sé si és molt de pes, és mucho peso ser un referente.
Una parte sí, porque es una responsabilidad para, bueno, tratar de ser un ejemplo un poco de, bueno, del amor por la música, el concreto por el cuarteto de cuerda, ¿no? Porque es una dedicación, la verdad es que total o muy fuerte la que necesita para un cuarteto. No solamente los ensayos, ¿no?, los conciertos, sino la dedicación un poco de tu vida a esta formación, porque luego también, según pasan los años, pues es más complicado, ¿no? Cuanto más tiempo pasa, más complicado a veces se vuelve la vida como para seguir con este proyecto, pero bueno, es lo que más nos gusta, y la verdad que tenemos muchísima ilusión de ir a Mallorca y compartir este repertorio con esta joven orquesta que ya tiene una década, pero que sabemos que funciona fenomenal, está llena de gente con muchísimas ganas, de jóvenes profesionales y que, bueno, que nos da muchísima energía y tenemos muchas ganas de compartirlo con ellos.
Clar, la mort i la donzella, jo ara ho deia, és de Franz Schubert, però se farà l'arranjament de Gustav Mahler. Qual és la diferència entre la versió original de Schubert i aquesta versió arranjada de Mahler?
Bueno, claro, Mahler hace una versión para orquesta, ¿no? Entonces, pues además de tener el cello, tenemos al contrabajo, lo cual es una alegría porque, bueno, yo soy además la chelista, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir yo de la línea del bajo? Pero es tan importante, ¿no?, que cuando tenemos una formación con una orquesta de cámara, ¿no?, la presencia del contrabajo es fundamental, que nos da ese soporte, ¿no?, esos cimientos que hace en el cuarteto el cello, pues lo hace el contrabajo y, bueno, pues le da otra textura, ¿no? No llega a ser sinfónica porque es una orquesta de cámara, pero, bueno, digamos que hace una dimensión aún más grande de la versión de cuarteto, y como es una música que está tan bien escrita, funciona fenomenal tanto en orquesta de cámara como en cuarteto. Entonces es que es una maravilla.
Clar, Marta, ara deia, perquè és una orquestra de càmera, deia ara n'Helena Poggio. Quina diferència hi ha entre una orquestra de cambra i allò que seria una sinfònica? Suposo que és un tema de volum, de quantitat de gent.
Això mateix, sí. També, el nom de cambra també ve des de l'època barroca, que els concerts s'oferien dins les cambres, no? Clar, hi havia auditoris en aquella època.
Clar, hi havia de quebre.
Sí.
Clar, era reduït perquè o tenies una espècie d'auditori dintre teva, o havia de ser una cosa com a més
reduïda. Dins una sala d'un palau, diguéssim, no? I al llarg de l'ep, desclassicisme, romanticisme, postromanticisme, és quan se van ampliant en número i també en millores en els instruments, que cada vegada tenen més potència. I, per tant, sinfonia, sí, seria per una gran orquestra.
Raquel, i què suposa per tu participar en aquesta La mort i la donzella de Mahler, amb aquest, de Mahler no, de Schubert, amb aquest arranjament de Mahler?
Bé, doncs, jo com a intèrpret de corda, especialment, trobo que, clar, La mort i la donzella, dins del món de la música camerística, és un dels grans títols, no? I és que és un dels quartets més famosos, més coneguts, i que tots sempre des de petits hem somiat en algun moment tocar-ho, no? I damunt, com tocar un quartet és molt guai, però com tocar-ho en la nostra gent, i damunt, en el quartet Quiroga, i en aquesta versió més orquestada, més gran, pues, com que pensé que va ser, vamos, increïble.
Qui ho tria, perdona, qui tria Schubert? Marta, entre tots,
qui tria Schubert?
Bueno,
el programa,
que
vas
toqueu,
dir?
Sí,
bueno,
aquesta
jo,
peça.
Sí, bueno, jo crec que, bueno, un petit comitè, però sobretot sí. En Bernat, el director, sí. Que jo crec que té moltes idees i...
Se fa un poc, pues, propostes de sí. Temporada i això, mm-hmm. I poquet a poquet se van encaixant les obres conforme van quedant en els concerts mensuals.
Molt bé.
Heu sintonitzat IB3 Ràdio. Som en conversa amb Marta Alcover i en Raquel Aparici. Elles formen part de l'Orquestra de Cambra de Mallorca. També tenim en connexió en Helena Poggio, del Quarteto Quiroga. Totes tres, bé, no, Marta no, perquè és vent, i aquest pin només és corda, ja m'ho he apuntat, participaran dissabte en aquest concert que es farà al Teatre Principal d'Inca. Claro, Helena, quan una persona està preparant un concierto, tu, per exemple, en la dutxa o per casa o quan vas per la calle, ya mueves un poco el arco cuando paseas para ir recordando un poco las notas, o hay que desconectar
Bueno, buena pregunta. Las dos cosas, de alguna manera, la música también, porque es ese arte que no es físico, ¿no? Que no tienes que llevar contigo, lo llevas en la cabeza, ¿no? En el corazón, de alguna manera siempre está contigo, y eso es bueno, porque a veces que tienes una música en la cabeza que estás trabajando en ella, estás todavía dándole vueltas, ¿no?, a un fraseo, a una intención musical, ¿no? Pero luego también, por supuesto, es necesario y muy sano desconectar, y a mí me gusta, me encanta el silencio, me encanta escuchar jazz en casa, y creo que es muy bueno también cambiar el registro, ¿no?, para luego volver y enfocarse de nuevo, ¿no?
Si me permites que sea un poco chafardero, te quería preguntar, con una agenda como la que tiene el Cuarteto Quiroga, ¿cómo es el día, cómo es un día en la vida de una intérprete clásica? No sé si hay mucho avión, si tienes tiempo de llevar una agenda más o menos organizada, o si todo por la música.
Bueno, por supuesto la música ocupa una parte muy importante, pero de nuestra agenda, ahora vamos un poco más por proyectos porque... Bueno, ya tenemos familias, varios de nosotros, y también somos docentes, ¿no?, en diferentes instituciones. Son todas diferentes, desde el Mozarteum de Salzburgo, pasando por Musikene, el Conservatorio de Madrid o la Escuela Reina Sofía. Entonces, pues es poner nuestro calendario junto es cada vez más complicado, pero bueno, seguimos teniendo mucho trabajo de agenda, ¿no?, y de calendario para organizarlo todo de manera que podamos tener nuestra vida profesional y personal más o menos equilibrada, que es todo un reto, la verdad.
El Cuarteto Quiroga recibió el Premio Nacional de Música. No sé qué valor le dais a los premios, a los reconocimientos. Si es una palmadita en la espalda, si es un vais por buen camino, que a veces también el reconocimiento, más allá del ego personal, también es una manera de decir que lo que hacéis gusta y que sobre todo está bien fed, bien hecho.
Sí, hombre, la verdad que duda cabe que un premio siempre es una alegría, porque es ese reconocimiento, ¿no?, de una manera más oficial, digamos, de instituciones o de que venga el premio, ¿no?, de que estás haciendo un trabajo bien hecho, ¿no?, que es al final lo que se supone que es un profesional, ¿no?, que amas lo que haces y por eso lo haces con amor, con cariño, y el resultado, pues bueno, es lo mejor que puedas ofrecer. No es ninguna competición con nadie más, sino con uno mismo. Pero que duda cabe que siempre ha sido una gran alegría, y en nuestro caso también nos alegramos mucho porque fuera un premio para una agrupación camerística, ¿no? Porque, bueno, seguimos siendo pues unos luchadores o unos a veces un poco supervivientes, ¿no?, de las grandes producciones, pues orquestas sinfónicas, la ópera o ciclos donde, bueno, las orquestas grandes sinfónicas tienen un programa quizá muy llamativo, que siempre tiene mucho público, y la música de cámara siempre sigue siendo un refugio, ¿no?, de un melómano muy, muy especial, yo encuentro, porque es una música muy íntima, que mucha gente a veces no se atreve a acercarse, ¿no?, por juicios de que no va a entender o le da más respeto, ¿no?, que una gran sinfonía o una ópera, no lo sé. Entonces, bueno, por esa parte también nos alegraba mucho que la música de cámara, que fuese con nosotros, pero en general fuese premiada, ¿no?, con un premio nacional.
I de visca la música de cambra. Marta, aquest concert de la mort i la donzella forma part d'un cicle que feis com a orquestra resident al Teatre Principal d'Inca. Després vendrà, si no vaig errat, el Requiem de Mozart, també fareu Scosi fan tutte, la dansa de Beethoven i Stravinsky, entre d'altres. Clar, un bon cicle teniu armat. Cada mes els enamorats o els amants de la música de cambra tenen una oportunitat de venir-vos a fer una visita.
Exacte, i ens sentim molt agraïts en el Teatre Principal d'Inca perquè ens acull i d'alguna manera ja és ca nostra, i també en el públic que ens ve a veure, començant per concert de cap d'any, que sempre feim entrades exaurides i tothom ja per setembre demana quan poden comprar les entrades, i la veritat que és una festa molt, amb molta joia.
Sou un poc com a l'Òpera de Viena, versió cambra.
Exacte. Sí, sí, no, mos ho vàrem passar molt bé, aquest primer concert, i imagino que ara dissabte, amb el Quartet Quiroga, serà impressionant, i com tu has dit, per març, mos espera un tòtem d'esclassicisme, que és el Requiem de Mozart. També ja el coro ja està format i ja començaran a assajar, i per abril Beethoven, i a més amb un solista de reconegut prestigi, un violinista peruà, que forma part des de fa poc de l'orquestra que tothom somia, que és la Berliner, la Filarmònica de Berlín, i tindrem un solista d'allà, així com l'any passat va venir en Joaquín Riquelme, que es viola també de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, doncs enguany duim en aquesta altra estrella. I acabarem per maig també divertint-nos molt amb l'òpera Così fan tutte, de Mozart. Així que, de fet, tindrem dos dies en el Teatre d'Inca, dissabte i diumenge, si no m'equivoc, dia 9 i dia 10 de maig.
Exacte.
M'agrada que digueu la gent del dia, això vol dir que ho esteu esperant.
Exacte.
T'hauria de demanar, Raquel, si sou un pic i ja teniu el programa, si assajau una obra darrere l'altra, o si tu, per exemple, ja has anat avançant feina i ja t'has mirat les partitures de tot.
Per clar. Supost, sí, sí. A casa...
Ets una dona aplicada.
Ho escoltam.
No, per però, sobre de tot.
Però sí que és vera que en el món de la música no només s'han de comptar les hores d'assajos i de concerts, sinó que sempre n'hi ha una feina molt gran que no es veu i és la més important de totes, que és la que fa individualment cadascú en sa casa, d'un estudi, nosaltres, per exemple, la corda, pues, ficar tot el que són les digitacions, els arcs, que els caps de secció ens van passant, per després dinamitzar molt més el que són els assajos.
Clar, ja anar en feina una mica avançada.
Claro, anar filant el fil i que en el moment s'ajuntem tots i comencem a assajar, que siga ja molt més una dedicació plena a lo que és la música i a lo que és la màxima categoria que puguem donar, i no que siguin que no tinguem problemes tècnics i tal perquè ha hagut una falta d'estudi previ, saps?
Escoltau Tento, li som en conversa amb Marta Alcover, ella és flautista, en Raquel Aparici, ella és violinista de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, i també estem en conversa amb Elena Poggio per telèfon, perquè encara no han arribat a Mallorca, del Quarteto Quiroga, ella és cellista. I Elena, com a activitat complementària paral·lela, en Pérez del Ric, una institució aquí en Baleares, farà una audició comentada de precisament d'aquesta, La mort i la donzella de Schubert. No sé si la música clàssica se pot explicar o hay que sentirla, o hay que combinarlo todo.
Bueno, yo creo que la música como lenguaje universal que es, no es necesario tener que entender, simplemente escuchar, la ventaja, ¿no?, de estar abiertos a las emociones y a lo que transmite, porque todos sentimos cosas interesantes, que cada uno es diferente, ¿no?, aunque sean muy parecidas, depende del carácter, ¿no?, de la música, pero creo que hay que derribar muchas barreras, a veces de prejuicios de la gente, porque no va a un concierto de música clásica, porque tiene miedo de no entender, y no sé muy bien qué es lo que esperan entender, porque la interpretación es la que hace uno mismo, ¿no? Pero bueno, es verdad que siempre ayuda, como en todo conocimiento, hace que quizá el disfrute sea mayor o más rico. Y en el caso de La muerte de la doncella, pues, hombre, qué duda cabe que si conocemos el poema de Matías Claudios, pues tiene una fuerza mucho más potente, ¿no?, el mensaje cuando lo estás escuchando, porque es que lo estás viendo como una película, digamos, ¿no? Pero vamos, que eso es un extra, lo cual no implica que no se pueda disfrutar de la música sin una lectura o una información extra adicional, ¿no?
Claro, comentaba Elena que moltes vegades sovint s'acusa la música clàssica d'elitista o de que no són capaços d'entendre-la. És a dir, podríem anar directament a un concert de Bad Bunny i supos que ningú s'ho plantejaria, i crec que a mi me costaria més entendre les lletres de Bad Bunny que segon quins acords que pugueu fer voltros. Clar, com a joves que sou voltros dues, clar, què els hi diríeu a la gent que encara no ha anat mai a un concert de clàssica? L'orquestra de cambra seria una bona porta d'entrada en aquest univers?
Totalment. Jo crec que és una qüestió d'atreviment. També...
Ah, ja m'ha vingut les canes Xenoa. Venga, atrévete, a l'orquestra de cambra, que seria meravellós.
I, de fet, perdona, a l'orquestra de cambra també hi ha molta gent jove, de 20 anys.
Ara anava a tremolar, perquè pensava que anaves a dir a l'orquestra de cambra tu harà na Xenoa, i anava a dir, per favor, quina és exclusiva...
O no, Rosalía, no?
Que m'ha vingut a plantejar ara na Marta Alcover.
Que també, fent un paral·lelisme, quan va sortir el vídeo en Rosalía, mos va fer gràcia, perquè nosaltres també vàrem fer un vídeo promocional en el transport públic, i bueno, vàrem riure d'això, però bueno, sí, els animaria. De fet, en el concert de Cap d'Any vàrem veure nins petits i mos va entusiasmar molt, així que realment no hi ha edat per anar en aquests concerts de clàssica, i jo crec que sense orquestra damunt l'escenari entre nosaltres, cada vegada que ens trobam, ja des del primer dia d'assaig, inclús, bueno, evidentment, em seguint de que és el concert, vull dir, hi ha molta connexió entre nosaltres i això se nota i se fa, se transmet en el públic. Jo crec que en general surten satisfets i jo sí que crec que no animaria tothom a venir.
Sí, no és qüestió d'edat. Sí que és vera que els joves d'avui en dia, jo crec que també en tot això de la immediatès, no?, per alguna manera dir-ho, igual escoltar una peça de música clàssica que requereix un poc més d'atenció que la típica cançó de Bad Bunny, per exemple, com dies abans d'un minut i mig o dos, pues requereix aquest xicotet esforç d'atenció que igual s'està perdent un poc, però jo crec que és qüestió de veres d'animar-se i bé, o sea, crec que ningú podria eixir d'un concert de música clàssica i dir que és horrible o dir qualsevol aspecte negatiu d'algo, perquè realment és una música que està molt ben construïda. Nosaltres també sempre intentem buscar peces que agraden, que d'alguna manera siguen mainstreams, capten l'atenció de la gent, i crec que és totalment una música per a tots els públics.
Fan ganes de fer-se una camiseta que posi Mozart, també pot ser mainstream, i seria meravellós. Jo no en tenia idea, jo la formació musical que tinc és la que m'han donat a l'escola i a l'institut, jo tocava la flauta dolça, fatal, per cert, però sí que jo duc una llista de reproducció de clàssica i se passeja molt millor en música clàssica que no escoltar Mocedades, per exemple, que també m'encanta, però els dies que passeja en clàssica arriba que nostra amb un altre humor, allò que deia Helena, que no cal entendre, sinó que és un tema de curiositat, m'imagino, de deixar-se suggerir, i la clàssica, clar, com que no hi ha lletra, te pot dur a racons que pot ser la música cantada, ja te guia una mica més. Helena, ara hablàvamos del poder de la sugestió de la música, i com a experta, te volia demanar, per a los que no han escuchado nunca un concierto de clàssica, tu què autor recomendaries? ¿Cuál seria la puerta de entrada en este mundo tan fascinante?
Uf, qué difícil pregunta.
Esto es Tentol. No venimos aquí a pasar la tarde. Venimos aquí a hacer preguntas complejas para nuestra audiencia.
Bueno, yo creo que compositores que sean claramente muy buenos melodistas, ¿no? Porque una melodía creo que es lo más sencillo que cualquier persona que tenga la educación musical que tenga, es fácil de seguir, ¿no? Entonces, desde Mozart, pasando por Tchaikovsky y Schubert, por supuesto, creo que todos son melodistas fantásticos y maravillosos, y entonces pues puedes escuchar desde un aria de Mozart a un Lied de Schubert o concierto de violín de Tchaikovsky, también son todo melodías larguísimas, preciosísimas, que, bueno, las escuchas una vez y yo creo que se te quedan dentro, ¿no? Una belleza.
Y en tu caso, ¿qué fue lo que te enamoró de la música? ¿Recuerdas la primera vez que escuchaste clásica y dijiste, esto es lo que yo quiero hacer?
No lo recuerdo, porque yo desde pequeña siempre había música clásica en mi casa, porque mi padre siempre le ha encantado y bueno, nos la ponía desde pequeña, entonces yo recuerdo convivir con la música desde pequeña. Recuerdo los domingos por la mañana siempre era ópera o conciertos o, bueno, el fin de semana siempre había música que me despertaba, ¿no? Me despertaba escuchando música. Entonces era algo muy natural, y luego pues empezar a estudiar música también fue ya mucho más tarde, cuando quizá tuve el clic, ¿no? Con 17 años, así que me di cuenta que, aparte de que era una cosa muy bonita, es que me llenaba mucho, ¿no? Y pensaba, bueno, pues la verdad es que dedicarme a una cosa así que me llena tanto, pues me encantaría, ¿no? Hacerlo profesional.
Jo, en el vostre cas, Marta, Raquel, recordau que és allò que vos va enamorar de la clàssica?
De la clàssica? Bueno,
no, de la música.
De quan vau decidir
dedicar-vos en això, clar.
Clar. A dedicar-nos. Bueno, jo recordo el moment que vaig triar que flauta travessera, i no te sabria dir per què, però també record molt bé quan vaig sortir de la primera classe d'orquestra, quan feia el primer curs de grau professional, que en acabar aquella classe vaig dir, jo vull fer això. I ella mateixa, en Helena, ho ha dit, és com que t'omple d'una manera molt especial, i no te puc explicar massa més. És un sentiment, un algo, una plenitud que dius, jo vull això.
És a dir, s'ha de viure.
Sí.
I tu, Raquel, recordes per què vas dir, sí, escolta, és que jo vull ser músic?
Bé, els meus pares són músics, també. Ma mare amateur i mon pare professional. I és algo que jo també he tingut a casa tota la vida. I és algo en lo que no concebisc no haver viscut, no? Però sí que és vera que de petita igual és algo que no li he donat tanta importància, hasta que de veres de més major, ja pues, com deia Helena, més o menys 17 anys, comences a ser més conscient de les coses i a dir, ostres, realment això és el que voldria, no? Igual un poc que na Marta me va passar, recorde el meu primer encontre d'orquestra jove, vam tocar la segona sinfonia de Sibelius, i va ser la primera sinfonia que vaig tocar, i me vaig quedar aixina com de dir, si això és així sempre, saps? O sigui, jope, és el millor treball del
clar,
món,
perquè
saps?
Jove t'ha d'agradar, perquè la joventut ara mateix va per un altre camí, és a dir, altres tipus de música és allò que escolta, també la música clàssica requereix una disciplina que fa que per assajos, per estudi, hagis de deixar de banda altres coses, i si no és una passió, m'imagino que deu ser complicat mantenir aquest ritme d'exigència per poder participar a l'Orquestra de Cambra de Mallorca, no?
Bé, sí. La nostra orquestra és un poc complementària a lo que són els estudis o les feines de cadascú, perquè al final és una institució que no ens alimenta, no? I, però, com t'he dit abans, és algo que fem, és que estem a la directiva o en l'organització de l'orquestra, ho fem totalment de manera altruista, i jo crec que no n'hi ha millor manera de mostrar el nostre amor per la música que tirant endavant un projecte així.
I doncs, amb aquest missatge, Margalida, recordar la cita serà aquest dissabte 7 de febrer a les 7, a la sala principal, de teatre principal d'Inca, que acollirà aquest concert de la mort i la donzella. Tindrà dues parts d'aquest concert. El Quarteto Quiroga farà primer el quartet en re menor, opuscle 42 de Joseph Haydn, i llavors també el quartet número 1 en re menor de Juan Crisóstomo de Arriaga, que per cert el consideren el Mozart espanyol. I a la segona part serà quan intervendrà a l'Orquestra de Cambra de Mallorca amb aquest La mort i la donzella, La mort i la donzella, perquè és sonora aquesta S, de Schubert.
I de Marta, Raquel, Elena, moltes gràcies.
A vosaltres.
Muchas gracias, Elena, hasta pronto. Gràcies, de veres. Gràcies. I doncs sí, moltes gràcies. Ara és el moment de fer un tèntol, perquè les nostres marines ja demanen torn per serrar-nos de criança, així que tornen tot una.
Ràdio és cultura.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que no t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. Quina paraula creus que s'està perdent?
Jo som de Palma i trob que una paraula que està en desús, no sé si només aquí o arreu, però només per lo bé que sona, ja hauria d'emprar-se, si no cada dia gairebé, és adesiara. No ho sé, no la sent, de fa molt de temps.
Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
Aquí les nostres marines, Marina Bennàsser, Marina Huguet, com estàu?
Avui aquí tornem a ser fitxar.
Ben tornades, sí, perquè la Marina Bennàsser li van posar falta, perquè el seu fill fa 10 anys i Nina Marina Huguén i jo vàrem encertar l'edat del teu fill.
Tu encara, però jo, que la conec des de fa no sé quant de temps, i que anar amb ella per anar i dinar i amb Bernins, va ser com a... quina vergonya.
Pensava una cosa, hi ha gent que no sap l'edat dels seus fills, que això seria com a més greu.
N'hi ha que no saben ni l'edat del seu fill, ni quina classe van, ni quina onça mestra.
Ni quin dia van néixer.
Ai, Déu meu, n'hi ha d'haver per tot.
Però bé, a vegades s'obliden aquestes coses.
Sí, sí, sí. No poden tenir tantes dates en el cervell.
Els estimes igual.
Avui hem d'avançar allò que vàrem fer ja la setmana passada, perquè Anna Marina Bernat se m'ha parlat d'hores, ha dit, si no vareu escoltar la secció de la setmana passada, l'escoltau. Que aquí han de venir en sols d'hores a presos.
Clar, perquè és una prèvia molt interessant per poder seguir a partir de... Bueno, ho vàrem deixar en la secció d'avui.
Mm-hmm. A més, si tenim un tècnic de so que està agafant de punts, nosaltres hem de seguir donant-li dades.
Exacte. No és aquest tècnic, estimada.
No,
justament.
No, es d'avui no té fills. Ell agafa punts, supos que per una altra cosa.
Ai, és que clar,
no sé si perquè li fa il·lusió tenir-ne.
És que des d'aquí només li veig la part de dalt de la cara.
No, la setmana passada hi havia en Joan Jiménez que prenia nota per la seva nina. Que jo sàpiga... No, confirmen que en Cardell no té
descendència per ara. Que agafa punts igual i li passa i dins prats.
Exacte. Pots agafar, sempre va bé.
A Balears no hi ha minibraços de ferro, per ara.
Bé, havien quedat allò que fèiem abans d'aprendre a llegir i escriure.
Vàrem estar xerrant de consciència. Vareu estar xerrant de consciència.
Tu també.
Jo me vaig sentir part del programa quan l'escoltava.
Com si fossis el rei en Jaume, tu plural majestàtic.
Efectivament. Ja han fet aquesta prèvia, no?, de treballar s'escolta, de treballar la discriminació auditiva, totes aquestes paraules que sonen fatal, però que són molt senzilles, que és senzillament entendre i diferenciar què és el que estic sentint i el que estic escoltant. I arriba com el moment de... Ara ja mos seguim. Ja mos seguim com a per anar a escriure, però
no
a veure.
No, perquè a vegades us pensava que ja hi fent amb el llapis.
Jo ja estic fent la base d'ara.
Però no. No som aquí. On va?
Famílies de Balears.
No.
No comenceu a agafar llapis davant d'hora.
No fa falta. Perquè, clar, aquí hi ha un tema. Per poder agafar el llapis i per poder escriure, que és un control que és brutal, els de la munyeca, els dels braços, dels dits per escriure, és que abans han de fer moltes altres coses, perquè aquelles manetes han de fer gimnàsia. Uh-huh. I això se diu fer jocs de motricitat fina, per tant, de que aquests dits i aquestes manetes agafin força muscular per després poder arribar a fer ses lletres.
Però ja hi deu haver pares i mares que et frissen d'aquest seu fill.
Hi ha gent que ve a escola que ja hauríem d'estar recitant el Quixot, quasi.
I frissar no es va per ningú.
No.
Val, és a dir, que abans d'escriure hem d'exercitar ses mans.
Efectivament. És a dir, motricitat, com deia la Marina, que és aquest moment de moure hermós, no? I sobretot el domini d'aquesta motricitat, que nosaltres avui vos xerrarem de sa fina, que serien ses mans, coses així com a més de precisió, però també hi entra sa gruixada, que és el domini del cos. Perquè si jo no tenc una bona postura a l'hora de seure-me, tampoc anirà bé.
Ah, no? No. Però infants tan petits...
És que, clar, els infants en aquesta edat és quan comencen a relacionar-se amb ells mateixos, amb l'entorn i amb els infants que tenen en el voltant. I és quan comencen a entendre que els seus moviments tenen una repercussió damunt l'espai que ocupen. Uh-huh. Perquè no és el mateix que jo entri d'una aula amb els braços a l'aire fent el molinet i peiant per tot i a tothom...
Què passa?
Que jo entri d'una aula... entre cometes, de manera tranquil·la, correcta i ordenada, sense pegar cops per tot, és que són dues grans diferències. I nosaltres som adults i ho donem per fet, que això ja se sap, però quan són tan petits que encara estan aprenent a integrar la diferent part del seu cos, és molt important. Que és veritat que això se treballa molt a psico, a la sala de psicomotricitat.
Allà van els coixins i tot aquestes
coses. Exacte. Però és una part, el que ha dit la Marina, si no saben seure hermós amb l'esquena recta, amb els peus en terra i amb les mans preparades damunt la taula per poder treballar, és molt difícil que agafem un llapis i que després facem lletres.
D'acord. Molt bé.
Per tant, ja sé que en teniu llanes, però encara no.
No encara. I doncs necessitem la fina primer, motricitat fina.
Començaríem per la gruixada, realment.
Ah, d'acord.
És a dir, de més bebès començaríem per la gruixada, no? És aquest control del cos. Una vegada que tenim el cos més o manco controlat, anirem com a afinant, mai més ben dit. Hi ha una cosa que, si teniu criatures molt petites a prop, veureu que amb un anyet i pico comencen a cercar tota quanta busca te troben per terra. que és allò que dius per ahí, que m'han vingut a passar escotona com si jo no hagués fet net. I van fent així en verditat. En això se li diu fer pinça. I d'això és fantàstic i meravellós. Així, perquè aquesta pinça... Totalment. Una, perquè vos faran net en terra mentre no s'ho mengin. I l'altra, perquè tota aquesta feina d'agafar cosetes petites amb el dit polze i el dit índex, aquesta pinceta mos està fent ja una feina de control del moviment que després el dia de demà, passar de la lectoescritura, la necessitam i serà fantàstica.
Que, de fet, polzes oposats som els únics que en tenim. I en part per això hem evolucionat com hem evolucionat. I és el que diu la Marina, una vegada tenint tot això, a l'escola se pot seguir treballant. Vull dir, has fet... La cosa és agafar força i moviment i destres en les mans. I això no té per què ser molt complicat. Pots anar a comprar fang, que el fang és baratíssim, pots infant més fang, més un pot d'aigua... I a pastar...
Això és divertidíssim.
Això és divertidíssim.
I fer formes...
Fer formes, pastar, moure les mans, fer figuretes...
Però això sí que se fa des de temps immemorials.
És que sí. La majoria de coses que direm ara realment no són gens difícils ni gens... No tenen per què ser cares. Lògicament trobareu, com sempre, en aquesta societat de consum, opcions que són... de disseny, que costen un ronyó i mig.
És que avui un psicòleg sap que mos ha dit,
ai,
que l'hem entrevistat, mos ha dit que allò més venut a la plataforma Amazon de la darrera setmana havien estat suports de tauleta per a cotxets d'infants.
Ai... Aquest tema ja l'havíem tractat.
I el podrem tornar a obrir.
I crec que no el tractarem mai bastament.
Perdoneu per la interrupció, però és que...
Ho podem tornar, però és el que diu la Marina. En el final, si volen consumir i estar de bes, és que trobarem maneres de fer-ho. Però és que una cosa tan fàcil com que fas teu infant, escova de la roba ja neta, i pinces, i posar-lo a estendre. I que l'infant t'ajudi a estendre.
Te pot ajudar a estendre?
I és una manera molt bona de fer...
La Margalida va fent capades.
Veus? És que és una manera molt bona. Una, de que l'infant s'impliqui a les tasques de casa, que agafi responsabilitats, que se senti important perquè està ajudant a les tasques de casa i el que a nosaltres ens interessa ara, que és aquest moviment i aquesta força de les mans, treballar-la. I és tan fàcil com tenir unes pinces a mà.
Digue-li desenvolupar la psicomotricitat fina, digue-li esclavatge infantil.
Però té molt millor merchandatge.
Evidentment. Són dues cares d'una mateixa moneda.
I nosaltres no cobram perquè el nen estigui estanguent, encara.
No, però han d'anar fent feinetes.
Sí.
Que això també desenvolupa certa independència.
I anava a dir que també molt a favor que els infants tinguin responsabilitats a casa, perquè estem acompanyant el creixement d'adults responsables que el dia demà qualque responsabilitat haurien de tenir.
D'això també n'hem parlat avui.
Marina Bennàsser.
Avui m'he perdut ses accions importants.
Tendré el teu telèfon a mà la propera vegada que parli amb el meu amic Jordi, que ell defensa a les totes que els nins només han de jugar. I jo no sé quantes vegades he discutit que han de jugar, però que també han de tenir responsabilitats. Si un dia, una hora intempestiva, veus que te surt jo la pantalleta del mòbil, per favor, agafa.
O sigui, jo crec que necessitava aquest missatge. En el telèfon, encara que estigui jo desconnectada del món, si entra una cridada d'aquest número, avisa'm.
Idò, apunta tu, després ho arreglam.
A mi apareix perfecte que només la cridis a ella.
No, parlaven que de cada vegada, com que els nins, els joves i els homes i dones ja fets, abandonen més tard la casa de son pare i sa mare, fa que tot això se vagi perpetuant. Però bé, òbviament això ja són edats més adultes.
Bueno, nosaltres un dia podríem xerrar d'estereotip de gènere i de com romper-los, perquè dins tot això hi entraria també, a part d'estendre que els nins i nines, els dos, puguin ocupar aquest espai. Mm-hmm. Però bueno, això seria ja...
Això podem aprofitar d'avui de març.
Són figues d'un altre paner.
I anar-hi com un cavall. Altres propostes que podríeu fer a casa o a l'escola FOIM per treballar la motricitat fina. Jocs de control, construccions, jocs amb peces petites, encaixos, trencaclosques...
Els trencaclosques sempre són un encert.
I a més, trencaclosques en trobam de moltíssims, sí, de dificultats, de nivells, de tipus,
no,
per
no,
tant...
No cal que siguin de 1.000 peces.
Per favor, no ho faceu, no. Si no voleu...
Començar amb 4 i després ja pujaran cap a 1.000, no?
De fet, n'hi ha de dues peces, per començar, amb 2 anyets, 2 peces, juntaró, fins aquí. Perquè ja no met la feina de muntar aquelles 2 peces. A nosaltres, com a persones adultes, se mos ha oblidat, però això és molt difícil quan no en saps. Quan tu just t'aguantes dret... que encara, com diu la Marina, no saps quin espai ocupes. Juntar 2 peces que són molt petites i han d'encaixar d'una manera molt concreta... Té xaurà.
Sí, sí. Jo sempre posa, per regalar infants, llibres i puzzles. Són els meus regals estrella.
Molt a favor d'aquesta recomanació.
Sí, sí. Però puzzles, és que els puzzles sempre triomfen.
Els agrada moltíssim. I a més, els agrada molt repetir, perquè una vegada te saps la resposta, diguéssim, saps que és de guapo revisitar, no? Veure que tu ho saps tornar a fer.
I n'hi ha de tot tipus. I ara hi ha com unes fitxetes que has de calcar un dibuix.
Hi ha de tot.
Molt interessant.
Hi ha de tot.
Econòmics, eh? I de fusta, i de materials. Vull dir que
super
no.
Supersostenibles.
Agradables en estat.
No són coses que vos facin consumir massa. Bé, més coses.
Posa'm, anem a imaginar-nos que els nostres infants, els que hem estat treballant, la motricitat fina ja la dominen, estan supercapacitats per estar asseguts una estoneta a la cadira, i pensam que podem començar a treballar una miqueta les lletres. Clar, vosaltres voleu investir directament per l'abecedari.
Sí.
Ah, que sé, quines ganes. Però no.
Ja tindries els vocals allà.
Per on se comença? Tu per on començaries? Si no sapiguessis escriure, què seria el primer que te faria il·lusió escriure?
Pals, no? No ho sé.
Però tu, quina paraula seria la primera que te faria ganes?
Ah, el teu nom.
Ah,
tots els nens ho fan.
Se comença pel nom.
No és gratuït, és el més significatiu que tenim, per tant, és, com diu la Marina, allò que més ganes mos fa, en principi, fora escriure. Després d'això, segurament vendran els noms de les persones que més estimes i més tens a prop, no? La teva família, de vegades les mascotes.
Les mestres.
Les mestres.
Però bé, començant pel nom...
Començaríem pel nom. I a partir del nom seria allà on començaríem a introduir tota la resta de lletres. No tens per què posar totes les lletres de l'abecedari de cop, ni haver-les de posar per ordre, no fa falta. Se comença pel nom i et pots anar creant un abecedari. Una manera pintura seria fer un abecedari sonor, que són un tipus d'abecedari que tenen... Com els típics calendaris d'advent que tenen calaixets... I d'això seria una estanterieta petiteta en calaixets petitets, i a cada calaixet hi ha una lletra que determinada, i de dins hi ha una coseta que m'ho fa referenciar a aquesta lletra. Per exemple, a la A podria haver-hi una jugueteta petita d'un avió. I si això ho combinam amb fer participar en els infants i que duguin de casa aquestes petites juguetetes o aquests petits objectes per poder-los anar classificant dins d'aquests calaixets, estàs fent un abecedari sonor que té molt de significat per ells i que després damunt poden jugar. Infants que duen copinyes, que duen dinosauris petits, gomes, qualsevol cosa de petiteta, pues fas un abecedari sonor molt significatiu.
Una altra activitat que se fa molt a les aules és, com que nosaltres hem partit del nom de cada infant i tenim la sort de que les aules, la sort o la circumstància, de que no hi ha una criatura tota sola, per tant tenim més d'un nom, a partir de les inicials d'aquestes criatures començam a fer l'abecedari de la nostra classe. Per exemple, si tenim n'Alba i n'Adrià, i de la A posarem una foto de n'Alba i una foto de n'Adrià. I així anirem fent en totes les lletres, totes les inicials de la classe. Més endavant anirien completant fins a tenir l'abecedari sencer amb referents, no? Que és aquesta imatge que nosaltres posam per reconèixer la lletra, que puguin estar consensuats i triats en les criatures. D'aquesta manera tindríem l'abecedari de la nostra classe.
I si vols acabar d'un poc arris-arris, tens els noms dels infants, la fotografia dels infants, una imatge referent de, per això, aquest avió, una imatge d'un avió. I, a damunt, te fa il·lusió posar-hi quines temes, perquè resulta que has escoltat el programa anterior, saps el que són els quines temes, i tens una foto que representa la A, i també li pots posar de vora. I aquí ja acabes de posar-li set.
Una altra opció és comprar un abecedari o descarregar-ne un d'internet i tal qual el poses i el penges. També se fa.
Sí, material gratuït i material pagant, que està molt bé de preu, també n'hi ha.
Per als oients que justament la setmana passada estiguessin ocupats, podrien repetir que és un quines tema?
Un quines tema se tracta d'acompanyar el so, el fonema, amb una senyalització. Per exemple, la A seria com fer la mà oberta, que se mou des de la teva galta cap a de fora, amb la mà oberta i cap a de fora, això seria la A, per exemple.
Seria crear com una mena de llenguatge de signes, si m'apures.
No és tant un llenguatge de signes, perquè el llenguatge de signes, la Marina ho sap molt millor que jo, perquè ella té formació. Però diria que el llenguatge de signes són més conceptes, no, Marina? perquè tu sí que tens formació d'aquest tema, m'estim més que ho contestis tu.
De fet, ja li faré un incís, no?, de que era un pot de repel·lent, però és llengua de signes, perquè el llenguatge, per exemple, seria de les banderes, però la llengua de signes té gramàtica, per tant... és que és una cosa que m'ho va insistir molt en el màster i jo m'he quedat molt arrelada.
Si tu tens un màster, l'has de posar damunt la taula.
Efectivament.
Un moment, jo dic llenguatge.
Sí.
Ah, perdona.
Ho he dit tot dos. No, però és que és una cosa que passa molt, eh? No, és una errada d'ara d'aquí.
Tu tens excusa, però jo som mestre, no?
Extraordinari. No, però és una errada... Jo ara comparteix aquesta informació amb tothom. És llengua de signes, igual que tenim llengua catalana i llengua castellana, perquè té gramàtica. De fet, la llengua de signes tenim el signe per cada lletra, igual que seria un abecedari, però llavors hi ha signes que sí que són paraules, diguéssim. Llavors sí que seria una mica el que deia Marina, que són aquests conceptes més complets.
Quines temes? No, quin tema no. Seria dedicar un moviment a una lletra. I,
sí, és que una lletra és un so. És un so. Això ja seria... Ja tenim tot el nostre abecedari complet i una vegada tenint l'abecedari complet, a la manera paral·lela, se pot seguir treballant.
Llavors, ara ja els nostres infants coneixen les lletres. Hem avançat molt dins aquest
sí,
món.
Sí, fa molta via. Saben escriure el seu nom.
Són tots superdotats.
ara, què començaríem a fer? Segurament començaríem amb còpia de paraules, no? Fas qualque activitat especial, el que sigui, i ara volem escriure dimoni, perquè ha estat Sant Antoni, han fet un munt de gresca amb això, tal, i mos fa moltes ganes d'escriure dimoni. Llavors, hi ha com a dues maneres d'encarar-ho. La primera és, ja sabem moltes lletres i fem producció lliure, que vol dir que cadascú del seu cap traurà la paraula com voldrà i com podrà, o oferim nosaltres un model. Podem tenir lletres de fusta que les hagin de cercar i de col·locar, pot ser que nosaltres escrivim les paraules de pissarra i l'hagin de copiar.
Això també passa.
Sí, són diferents estratègies. Copiar. La còpia és una manera d'aprenentatge sí, i de...
Clar, com que cada evolució. Infant és diferent, no hi ha una estratègia única que pugui que serveixi per tots. Mm-hmm. Cada un té una manera diferent d'aprendre i la còpia és una manera vàlida com les altres.
Que alguns els hi va molt bé i en contra sí, uns altres no tant.
És una activitat més que faríem.
Nosaltres fem de tots que tothom m'ho provi.
Exacte, anem oferint. Una vegada que ja haguéssim fet aquesta còpia de paraules, llavors es aniríem ampliant i també podríem arribar, quan ja tenim una mica més de domini, a fer còpia de frases. I una altra de les possibles alternatives que tindrien com a activitat d'escriptura són les produccions cooperatives. Sobretot en aquelles escoles a les que se fa feina amb aprenentatge cooperatiu, que és que tenim un equip de persones estable que quan s'ajunten per fer feina sempre són les mateixes criatures les que se posen a la taula, diguéssim. I d'ahir podria ser que s'haguessin de posar d'acord i s'ajuden. Perquè, igual que han dit que no tothom li funciona el mateix, no tothom estarà en el mateix nivell, per tant, hi haurà un infant que ja coneix una mica més les lletres i pot anar ajudant i pot anar dient, ara necessitam aquesta. Llavors sortirà qualcú i dirà, sí, però l'hem de fer per fer sa A, primer puja, després baixa, després li feim el cinturó. Llavors, d'aquesta manera, no és que un únic infant ho fa com creu, sinó que hi ha 3-4 criatures que van aportant idees a fi d'aconseguir una producció de grup.
Igualment, mos poden posar tranquils perquè tot això té unes etapes i té unes fases que no, els infants no s'han de votar i que nosaltres no hem d'intentar que se les votin, sinó que han de passar per totes. I ara venen un reguitzell de paraules d'aquestes que vos agraden a vosaltres, de paraules que venen en majúscula, com per exemple l'escriptura indiferenciada, que seria el moment en què els infants fan gargots allà on no s'identifica exactament quina paraula o quina lletra és.
Això són aquells pals que deus tu abans. Sí. Venen amb una fulla plena de pals i te diuen, mira el que he escrit!
I no entén res.
No, són lletres. No,
he pensat tot d'un són números romans. T'imagines començar a escriure per números romans? Seria massa complexa.
Perquè nosaltres ja no ho vivim així, però escolta, en el seu dia...
Seguia tenint seu sentit.
Sí.
Molt bé. Seguim. En les frases d'Anna Ferrer i Renata Beroski tindrien l'escriptura diferenciada. Ja comencen a escriure lletres.
Igualment, si voleu, poden deixar dites les tres següents i en el pròxim capítol, si se'ls diu, les podem anar ampliant. Seria, així vos quedeu com en les llanes, no? Sí, hi hauria l'etapa silàbica, la silàbica alfabètica i l'etapa ja alfabètica.
Que aquí ja... Aquí... La definició de les lletres.
Aquí ja seria...
Aquí ja hi ha... No només poesia. Significa, sinó ortografia. Ja començam a contemplar les normes ortogràfiques.
Que bé, Marina, moltíssimes gràcies. He après moltes coses, com sempre.
Ja vos farem un... Un resum.
Sí, exacte, ho necessitam. Gràcies. Acabam el programa amb música.
Lletres Ràdios, participació. Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El Guateque Musical.
Idò, sí, acabem el programa amb música i avui un guate que he dedicat en els parcs, perquè les marines estan influenciades de qualque manera.
No, ja que avui hem dedicat el nostre concurs en el parc natural de Salbufera, els parcs, que són aquestes extensions de terrenys closes, en jardins, boscos, etc., en una població o prop d'ella destinades a ornament i recreació, seran els protagonistes del nostre guate. I començarem per un clàssic dels parcs de Miguel Ríos, com és aquest En el Parque, una cançó que sona així.
Recobro tu calor que el día me robó, susurro al oído. Te quiero, amor. Oh, oh. En el parque, la armonía del momento se hace luz. Nos regala una sonrisa el firmamento y la puesta de sol se hace amor. En el parque, cuando salgan las estrellas, te amaré. Tiro alfombra de la...
M'encanta passar d'en Miguel Ríos en, sí. en Miquel Junqueras.
Sí, som el mateix, cantam igual de bé.
Troques una concatenació d'artistes.
Tenim la mateixa veu. Hi ha parts que són escenaris d'històries petites, gairebé invisibles, però que ho canvien tot. Un banc, una conversa, una tarda qualsevol, que crea un record memorable. L'Ovo Lesbian ens parla d'aquests moments aparentment quotidians a un dia en el parc.
Ha sido una mañana inolvidable. Como todas las que pasan en un parque. No serás tú, no serás tú. Quizás no importa el sitio y eso está de más. Si de todos mis delirios y mis cuentos solo el tuyo ha mejorado el argumento. No serás tú, no serás tú. Quizás no importa el tema y se está de más.
I els diumenges tenen alguna cosa especial. El temps sembla anar més lent i els parcs s'omplen de vida tranquil·la, com Another Park, Another Sunday, de The Doobie Brothers.
Més diumenges de parc, però canviem completament d'atmosfera. Aquí el parc és calor, és gent, és música i també és molta festa. Gilberto Gil i el seu Domingo no Parque.
A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar. Capu,
El parc també pot ser urbà i ple de personatges. A Park Life, Blur fa un retrat sonor de la vida quotidiana, aquella que passa entre bloc de pisos, gent passejant al ca, cervesa i rutines molt britàniques. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John's got brewer's fruit, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that cup lord marching?
I no tots els parcs són amables. Alguns tenen llums de neó, muntanyes russes i records que no sempre són feliços, com a Pesadillas en el Parque de Atracciones de Los Planetas.
I si hem començat programa amb el Parc Natural de Salbufera, acabarem amb el Parc Natural de Cabrera. Una de les nostres joies a qui Tomeu Penya va dedicar aquesta cançó.
Com una pel hermosa i natural, com el somriure de la nostra reina, com una rosa fresca en primavera. No li faça mal, no li faça mal, no li faça mal, és Cabrera.
I de fins aquí, moltíssimes gràcies avui a música dedicada als parcs, Miquel Jung, Celestia Livet, Xisco Nadal, fins demà.
Fins demà.
I Toni Cardell, que ha estat al control tècnic, demà tornem una ferrada.
Com allunyat cantar.